Són les 3.
Catalunya migdia.
Comencem la segona hora d'aquest Catalunya migdia, des d'ara fins a les 4. Durant la primera hora us hem explicat que el rellotge per investir un nou president de la Generalitat o per anar a una repetició electoral ja està activat. El president del Parlament, Josep Rull, ha comunicat avui als grups parlamentaris que cap dels dos candidats, Salvador Illa i Carles Puigdemont, no tenen encara els suports necessaris i, per tant, es posa en marxa el compte enrere de 2 mesos perquè intentin trobar aquests suports. Si el dia 26 d'agost cap dels dos no ho ha aconseguit, els catalans tornarem a les urnes el dia 13 d'octubre. Això el mateix dia en què els Mossos d'Esquadra han trobat a Girona mateix, a la ciutat de Girona, l'arma del doble crim de la nit de Sant Joan. És un subfusell que el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, vincula a les bandes que es dediquen al cultiu i al tràfic de marihuana. En aquesta segona hora en parlarem abastament de com s'organitzen els narcotraficants de haixix i de marihuana a casa nostra. Ho farem en tertúlia i amb la periodista de TV3, Fàtima Llambric, que ha estudiat aquesta realitat i que ara l'explica al llibre Brots de narcosocietat. I també us hem explicat que Julian Assange ja està en llibertat, 14 anys després de la filtració massiva de documents confidencials als Estats Units. El fundador de Wikileaks ha tornat a Austràlia, a casa seva, al seu país, ara ja com un home lliure. Què més podem destacar, però, a aquesta hora, Sara Riera?
Doncs que l'Audiència Nacional no veu cap fonament en la nova investigació sobre la suposada trama russa del procés que ha obert el jutge de Barcelona, Joaquín Aguirre, per intentar evitar que Carles Puigdemont s'aculli a l'amnistia. Es dona la circumstància que el mes de març passat, Manuel García Castellón, és el jutge del cas del tsunami, ja va considerar que no hi havia cap indici sòlid per seguir investigant aquesta suposada presència d'espies russos a Catalunya arran d'una demanda d'informació que li va fer Aguirre, però, com us expliquem, aquest jutge de Barcelona va insistir i ara el mateix García Castellón li ha reiterat que ni ell es creu que hi hagués cap trama russa per aconseguir la independència de Catalunya. Més qüestions, a protesta dels treballadors de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida que alerten que aquest estiu hi haurà col·lapse per la reducció de llits i operacions. Fan una crida a la mobilització del personal i també de la ciutadania. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
Hola, bona tarda. Concentració de treballadors contra les retallades anunciades pel Departament de Salut de cara a l'estiu. Preveuen un col·lapse a les urgències davant del tancament de llits. Un col·lapse que es podria estendre als centres d'atenció primària. Amparo Loren, delegada de la Junta de Personal.
Tindrem aquest estiu segurament col·lapse a urgències, com és inevitable, clar, si tanquen llits, doncs la gent, si es fica malalta, haurà de venir igualment a l'hospital o a l'atenció primària, que també retallen molt personal, i llavors se veuran cues.
Els treballadors han cridat consignes a favor de la sanitat pública.
Tenim una última hora que ens porta fins a Palma. La Policia Nacional ha detingut el propietari del local nocturn que es va esfrondar el mes de maig passat a Palma i en el qual, ho recordareu, van morir 4 persones. Aquest home l'estan investigant ara per un suposat delicte d'imprudència greu. Palma, Arnau Maimó, bona tarda.
Bona tarda. El grup d'homicidis de la Policia Nacional ha detingut el responsable de l'empresa que explotava aquest local nocturn, el Medusa Beach Club, situat a primera línia de la platja de Palma, que es va esfondrar el maig passat en el qual van morir 4 persones. Una vegada finalitzada la investigació, els agents han detingut l'home per la seva presumpta implicació en 4 homicidis i 6 delictes de lesions per imprudència greu. Els fets van passar el 23 de maig al vespre, quan part de la terrassa on es trobaven clients i treballadors del local va col·lapsar i es va desplomar des del primer pis fins al soterrani. Van morir 4 persones i 14 més van resultar ferides de diversa consideració. La investigació apunta que hi va haver un excés de pes perquè el propietari hauria afegit una coberta a la terrassa sense permís per explotar el negoci. La previsió de la policia és que el detingut passi a disposició judicial aquesta tarda als jutjats de Palma.
I d'aquí fins a Sant Jaume d'Enveja, el Festival d'Arts Digitals de les Terres de l'Ebre, l'Eufònic, arriba a la 3ª edició, apropant els mons de la ciència i l'art i tenint també molt present el territori on se celebra. La programació d'aquest any combina espectacles de diferents disciplines en entorns molt diversos. Jordi Barranca.
Bona tarda. Des d'espais tancats com la Lira d'Amposta fins aquí l'embarcador de balada de Sant Jaume, on s'ha presentat l'edició. Una prova de les múltiples disciplines que engloba Eufònic. Vicent Fíbia és el director del certamen.
La música a vegades té un component d'experimentació claríssim, però experimentació es pot fer de moltes maneres. A vegades hi ha artistes que experimenten una guitarra i un pedal i ja estan dins d'Eufònic igual. Tindrem a Nobi Sat i Ryuichi Kurokawa, que potser és un dels artistes japonesos més reconeguts en el món de les arts visuals, no? I això es verà al casal d'Amposta, perquè era el lloc que s'hi prestava.
L'edició d'enguany, la 3ª ja d'Eufònic, se celebrarà del 4 al 14 de juliol en 12 municipis de les Terres de l'Ebre. Això sí, els plats forts seran a les 2 ciutats més importants, Tortosa i Amposta.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
D'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins a les 4, com dèiem, amb la periodista Mònica Hernández. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb el cap de Política de la Nació, l'Oriol Marc. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
I amb el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva CEU. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Que està eufòric.
Absolutament.
Fa, què, 48? Només 36? No, 72 hores, no sé, des del cap de setmana estàs eufòric.
És igual, encara estic agotat.
No, la veu encara la tens mig presa, eh? Això encara és del partit de l'Espanya. Reconec que Joan López Alegre és perico, i per tant, escolta'm, es va abraçant per tot perico que troba pel...
No, vaig estar a la herba abraçant...
No fa per tu saltar-te... Sí, vas saltar la gespa?
No, van ser molt educats i van obrir la porta perquè gent com jo, que som petosos, no ens fessin mal. I ens van deixar sortir al mig
de l'herba. Jo perquè dic, no fa per el Joan López Alegre envair la gespa.
Com que crec que tots sou molt futboleros, em va sorprendre molt una cosa de la herba, que és que està absolutament mullada, quasi enfangada... Mm. O sigui, em va semblar molt sorprenent lo tan humit que arriba a estar allò.
Home, sí, i
ha circulat.
La gent normal que fem patxangues de qualsevol índole, totes, com a mínim en el meu cas, en el vostre, no, molt lamentables, realment no podria jugar amb allò. O sigui,
no, relliscaries molt.
Sí, és com...
I llavors és molt perillós en un terreny d'aquests intentar jugar amb bambes, amb sola llisa.
Sí,
perquè rellisques molt i prens mal. Allà has de jugar amb bota d'atac, perquè si no et pots fer molt mal.
No, reconec que em vaig estar tirar per terra.
No, ja... Bé, l'eufòria de Joan López Alegre per l'Espanyol. Escolta'm, doncs felicitats al gràcies, Joan i a tots els pericos que han tornat a primera.
L'any que ve anirem a Montjuïc, que en el fons és casa nostra, més que del Barça. Sí.
És que ja des del primer minut ja llançant les pulles, eh? No, està bé. Escolta'm, aquesta rivalitat benvinguda sigui. Passant 7 minuts, avui recuperem Dèria, no la Dèria de tota la temporada, eh? Perquè l'hem resituat, ara la saludem. No és habitual dels dimecres, o és dels dilluns, però com que dilluns va fer festa, doncs l'hem reconvertit. Carlota Gurt, bona tarda.
Hola, què tal? Soc la dèria intrusa avui, eh?
És que fa un parell de setmanes que no tenim l'Eugeni Alemany, que és qui fa les dèries els dimecres, i quan he dit que teníem dèria, hem fet uns ulls com li diuen, un dia que ha tornat l'Eugeni, el tenim fent un enregistrament per un concurs estiuenc a la televisió valenciana, a punt, i per tant no es pot fer les dèries en aquesta recta final de la temporada, i per tant no tenim l'Eugeni, però tenim la Carlota, que segur que farà un paper fantàstic.
Sí,
com sempre,
sí, vindrem aquí a fer el que puguem, eh?
Avui
us vull parlar d'aquesta cosa que ha passat al Lliure amb les traduccions. Mm. No sé si ho ha estat el cas o no, que van fer la roda de premsa i no, tota la documentació i dossier de premsa de la presentació de la temporada, i resulta que hi ha unes quantes obres en les quals no es detallava de qui era la traducció, no? Que era La Gavina, el Misàndrop, Hamlet i Electra, val? I llavors, mica en mica, va haver-hi un usuari de Twitter que va, no, que va com fer saltar la llebre, i llavors, bueno, el Lliure es va com excusar, no està clar. El cas és que hi ha tot d'obres, cada una té com la seva explicació, però, per exemple, els de La Gavina, els que han adaptat l'obra, que són l'Artigau, la Genevat i el Manrique, diuen que han treballat amb traduccions ja existents. Clar, això és una vulneració absoluta dels drets d'autor, perquè en el fons, a veure, si La Gavina és de Chekhov i aquests tres senyors entenc que no parlen rus, és gràcies a la feina d'un traductor que estic segura que ha estat mal pagat, com ho som tots els traductors, no? O sigui, és gràcies a la feina d'un traductor que aquests senyors s'apropien del que diu i llavors li canvien les paraules, però que d'alguna manera hi ha hagut un abús, no? I en els altres casos, bé, uns altres diuen que no, que han fet una versió totalment nova... Bueno, tots són una mica excuses pel que passa sempre, no? Que és que el traductor sempre és el més menys tingut de tot el cicle. Hi ha un llibre del 95 que es diu La invisibilitat del traductor, bueno, no està traduït al català, de Laurence Benuti, que és com un clàssic, i que ve a dir que, per exemple, des de l'acadèmia mateix, la gent fa estudis sobre, no?, sobretot d'obres clàssiques, i en realitat ningú ha llegit aquestes obres clàssiques, només han llegit les traduccions, no? I que els traductors continuen sent invisibles. Sí que fa anys els traductors no sortien ni als programes, ni sortien enlloc, ni sortien a les cobertes dels llibres, mica en mica anem guanyant terreny, però tot i així em sembla increïble que una institució com el Lliure consideri legítim o fins i tot jo entenc que no és una cosa que han fet amb malícia, saps? És que la cosa grossa és aquesta, és que no hi ha malícia, és que ho han fet amb tota la innocència, dir no, jo agafo tot de traduccions i després em faig la meva, no? I no s'adonin de fins a quin punt això, doncs, vulnera això, no només drets d'autor moral, sinó els drets econòmics, no? També, i a més, tampoc és la primera vegada que passa. Arran d'això, jo que soc a l'ELC, doncs hi ha hagut uns quants mails interns dels socis que explicaven casos, ostres, doncs a mi em va passar això, que vaig veure que feien una obra, la vaig anar a veure i vaig veure que era bàsicament la meva la meva traducció una miqueta retocada, jo no he vist un duro. I a més, clar, hem de tenir en compte que en teatre, així com en llibres, diguéssim, els drets d'autor sempre són misèria, per entendre'ns, en teatre no, perquè clar, en teatre hi ha l'esgai allà al darrere, no? O recaptant el 10% de la taquilla, i per tant es mouen molts drets d'autor. Bé, això, que estic una mica indignada com a traductora i com a usuària de teatre en general.
I des d'aquí reivindicar la figura dels traductors, no perquè tinguem la Carlota, que també fa de traductora, sinó perquè és cabdalt. Després pots dir que t'agrada això, Chekhov, i home, crec que estiguis un afortunat que saps rus, doncs Chekhov el llegeix amb una traducció. I que la traducció estigui ben feta i que el traductor hagi fet una magnífica feina és clau perquè tu puguis gaudir d'aquest llibre, perquè si el llibre està mal traduït ja pot estar ben escrit en llengua original que no li treus el mateix partit. Per tant, la reivindicació dels traductors, i sembla mentida que una institució com el Lliure, és veritat, doncs sigui per un oblit o sigui per descuit, o doncs que no ho tinguin en compte i que per tant això quedi en evidència.
Però això del llibre que deia la Carlota, que potser ha estat sense voler, el Miquel Cabal, que és un dels millors traductors que tenim a Catalunya, quan va sorgir aquesta polèmica a Twitter o a X, va fer una piulada dient que això ja havia passat amb les mateixes persones implicades al Lliure fa 2 anys amb les 3 germanes. Llavors no sé si és un descuit o és mala praxi.
No, jo crec que deuen pensar que no n'hi ha per tant, que al final, és que no s'adonen del fet de que estan partint d'uns textos traduïts i que si no, aquests textos no existissin no ho podrien entendre. És que jo crec que ni se n'adonen, vull dir, que és una mena d'ingenuïtat estúpida, no? O d'ignorància, no?
En el fons. I encara és més greu, perquè llavors és això, no ets ni conscient de com de clau és la figura del traductor.
Sí, sí.
I el ChatGPT no et fa patir molt?
Ah, no, a mi el ChatGPT no em fa patir gens. No, no, feu coses amb ChatGPT, acabarem parlant tots com som normals.
Amb enumeracions, acabarem parlant amb enumeracions només.
Clar, no, el problema del ChatGPT és que només tira de convenció. Llavors, si tu pots, amb el ChatGPT pots traduir el manual d'una rentadora segurament de manera prou fiable, o qualsevol cosa tècnica. Bé, això, per exemple, tot el que és Google, ja fan tots els textos, i que sé, de les ajudes, dels menús, tot això ja es fa en pretraducció. I després hi ha un humà, no, que ho posta a dit. Ara no li diuen traduir, li diuen posta a editar. Cosa que és absolutament monstruosa, perquè al final, si tu et passes tot el dia llegint frases mal construïdes, no tant pel lèxic, que serà correcte, sinó perquè l'estructura no serà genuïna, al final la llengua és un múscul, i si tu tot el dia estàs llegint coses incorrectes, al final el teu cervell les naturalitza i les donarà per bones. Per tant, el que fas és podrir-te el cervell.
Això ja passa amb el WhatsApp, no? Com que ens passem el dia llegint WhatsApps que escrivim tots, jo primer, de pena.
D'aquella manera, sí.
Doncs... Bueno, us heu d'esforçar a no fer faltes per WhatsApp, això està bé, no? Diguéssim, com a bon propòsit de solstici, diguéssim, no?
I posar les acs, no. I posar l'excusa allà on te van, i no una K, i aquestes coses, tot plegat.
Sí, però vull dir, el ChatGPT, per fer traducció literària, per fer certes traduccions, mai, bueno, almenys de moment, a mi em sembla que està molt, molt, molt lluny d'aconseguir resultats una mica brillants o una mica decents.
Molt bé, doncs reivindiquem des d'aquí la figura dels traductors. Ho hem fet amb l'ajuda de la Carlota Gur. Carlota, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
D'aquí un minut serà 3:15. Avui podríem dir que s'ha complert allò que estava previst, i és que després de dies i setmanes de parlar-ne, finalment avui el president del Parlament, Josep Rull, ha activat el compte enrere cap a la repetició electoral. Salvador Illa i Carles Puigdemont tenen 2 mesos clavats per buscar prou suports per una investidura, i si no, el 13 d'octubre anirem a les urnes. Els discursos dels uns i dels altres han evidenciat que les negociacions s'allargaran. Ja veurem si fructifiquen o no, però que seran llargues i que anirem fins a última hora, això sembla bastant garantit. El presidenciable Salvador Illa i Albert Batet, de Junts, del PSC Salvador Illa i de Junts Albert Batet, han estirat la corda cadascú cap al seu costat.
O pacte progressista o repetició electoral. No hi ha més opcions, així són les coses, agradin o no agradin.
Després de les eleccions del 12 de maig, creiem que la millor manera d'encarar els problemes, els reptes i els anhels del país és un govern de la Generalitat de Catalunya d'estricta obediència catalana.
I al mig, Esquerra Republicana, que tot i que ha perdut 13 diputats, té la clau per fer una majoria o una altra. Se la disputen tant els socialistes com els juntaires. El president del grup d'Esquerra, Josep Maria Jové, ha avisat a tots dos que cap es pot apuntar ja als 20 diputats d'Esquerra.
Senyores i senyors de Junts, no tenim per descomptats els nostres vots senzillament perquè vostès són independentistes com ho som nosaltres. I senyors i senyores del PSC, no donin tampoc per descomptats els nostres vots perquè vostès es considerin d'esquerres com ho som nosaltres.
Afegim ara a la conversa el nostre company Albert Prat. Albert, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Les negociacions han començat, no han començat, han avançat molt, han avançat poc, estan en stand-by. On som ara mateix?
Mira, podríem dir que estem a les beceroles, en una fase molt inicial. Avui alguns partits, els escoltàvem, han aprofitat el faristol per posar les seves cartes sobre la taula, res que no sabéssim, cap sorpresa, però és veritat que encara és molt aviat, queden 8 setmanes per endavant i un estiu pel mig, això és important. Això per alguns diputats és dolent perquè els ha rebentat les vacances, per altres és bo perquè es refien que justament els periodistes abaixarem una mica la guàrdia i per tant diuen això de que podran negociar amb més discreció, però sí, com sigui, ja hi ha diputats que han cancel·lat les vacances que tenien previstes perquè s'espera un estiu molt intens. Fins ara, PSC i Esquerra podríem dir que són els dos partits que han anat més per feina. Sabem que almenys ja s'han reunit dues vegades, l'última va ser ahir a primera hora al Parlament. Com avançava el periòdico, es va començar per tot allò que més o menys ja estan d'acord els dos partits, com són l'impuls del català i com fer front a l'extrema dreta, i el meló del finançament, que és el més complex, que és la principal exigència d'Esquerra, encara no s'ha obert, però sí que és veritat que cadascú per la seva banda ja fa setmanes que estudien ofertes i contraofertes per quan sigui hora de posar-ho en comú poder-ne començar a parlar a fons.
Entre Esquerra i el PSC ja tenim aquestes dues reunions com a mínim. Entre Esquerra i Junts consten negociacions?
Pel que hem pogut saber de fa poca estona és que sí, que ja hi ha hagut reunions formals entre els dos partits independentistes per parlar de la investidura. És veritat que l'acord independentista que vam veure fa uns dies a la mesa del Parlament va deixar les relacions una mica millor del que estaven, però és veritat que el fil entre Marta Rovira i Jordi Turull ja fa mesos que està engreçat. De fet, arran de la llei d'amnistia ja hi ha un fil directe obert entre tots dos. Esquerra el que no vol és fer un lleig a Junts per Catalunya, tot i que en privat sí que els republicans tenen clar que només li surten els números a Salvador Illa. I de fet aquest migdia, fa una estona, la consellera en funcions Esther Capella, no perdem de dubte, un dels pesos pesants dels republicans, deia obertament a les xarxes socials que Junts el que està fent és especular amb majories que no té, amb l'únic objectiu d'anar a una repetició electoral creient que beneficiarà a Carles Puigdemont.
Clar, l'escenari ja és prou endimoniat, podríem dir, però la crisi interna a Esquerra tampoc no facilita les coses, no? Perquè clar, amb qui negocies? Hi ha dues faccions, n'hi ha tres, n'hi ha quatre, amb qui parles? Això com impacta en les negociacions?
Esquerra ha volgut ser molt clar en aquest sentit i és veritat que qui ha agafat les regnes de la negociació ha sigut Marta Rovira, la responsable que s'ha quedat a pilotant el partit fins al 30 de novembre, que recordem és el dia que els republicans celebraran aquest congrés per renovar la direcció. Per tant, a hores d'ara qui dirigeix aquesta negociació és Marta Rovira, però en l'equip negociador no hem de perdre de vista que també hi ha persones afins a Oriol Junqueras, que ara mateix directament i oficialment no participa de les negociacions perquè ell ha deixat tots els càrrecs orgànics que tenia el partit, però és veritat que no hem de perdre de vista que aquí qui acabarà decidint i tenint l'última paraula sobre el vot d'Esquerra seran les bases del partit. Recordem, el partit ha dit que serà la militància qui acabi votant si vol o no un acord d'investidura, i aquest és un factor crucial que Òscar avui escolava totes les converses, perquè ningú té la bola de vidre i per tant aquest resultat de la militància, aquesta consulta de la militància, fa del tot imprevisible el desenllaç d'aquesta negociació. Pel que hem anat veient, que hem anat constatant, i encara avui ens insistien alguns dirigents, és que les bases del partit seran molt exigents, ho estan deixant molt clar a les assemblees locals que s'estan fent arreu del territori en les últimes setmanes, i per tant, un acord amb el PSC, que per la direcció d'Esquerra podria ser bo, no necessàriament el compraran les bases. I si no, fixem-nos en el cas de Barcelona, on tothom tenia assumit que aquelles llargues cues, aquella munió de militants anant a votar, ho feien per anar a votar en contra del govern de Jaume Collboni.
Es queda l'Albert, però també la Mònica, l'Oriol i el Joan. Com ho veieu?
Jo veig molt com l'Albert, sobretot la part final. De fet, tot ho veig molt similar amb ell. L'ambient del Parlament avui era exactament aquest. Jo veig molt difícil que el PSC pugui plantejar una oferta que convenci les bases d'Esquerra. I ho veig complicat per la situació que travessa el partit, amb un partit alineat, amb Oriol Junqueras i Marta Rovira al mateix vaixell, amb força i amb un resultat que hagués estat millor, és molt probable que un acord amb el PSC fos viable o que fos arribat a comprar per les bases. Com que això ho veig francament difícil, veig difícil que hi hagi un acord Esquerra-PSC que eviti les eleccions. I d'altra banda, encara que Junts digui el que digui, si Carles Puigdemont vol ser president de la Generalitat, necessita l'abstenció del PSC. I avui, per crec que és tercera o quarta vegada públicament, Salvador Illa ha vingut a dir que això no passarà, perquè quan tu dius o acord progressista o repetició electoral, estàs dient que no t'abstindràs per fer president Carles Puigdemont.
I l'altre dia ho va dir Patxi López a Madrid, per si algú pensa, el PSC diu una cosa i el PSOE diu pot dir la contrària. L'altre dia Patxi López també va ser molt contundent dient que no, que era o Salvador Illa o repetició electoral.
És que és exactament això.
Després ja veurem, perquè ja sent que el que avui és blanc demà pot ser negre, però és veritat que públicament el PSC s'ha mullat moltes vegades i Salvador Illa s'ha mullat moltes vegades. I des de Madrid, el PSOE, també, quan li han preguntat, també s'ha mostrat contrari a qualsevol joc que faci que la presidència vagi a Carles Puigdemont.
De fet, és molt complicada qualsevol negociació que inclogui el PSC i Junts, en la mesura que el PSC desconfia molt de Carles Puigdemont. Pedro Sánchez també desconfia de Carles Puigdemont, en la mesura que qualsevol votació al Congrés acaba sent molt exigent pels interessos del PSOE, i d'aquí que tinguéssim molt rum-rum, ara és un rum-rum que ha anat baixant, que hi hagués una possible convocatòria electoral a Espanya, coincidint amb unes hipotètiques eleccions catalanes repetides, però en tot cas el missatge també d'avui d'Esquerra és molt d'expulsar-se la pressió del damunt, de dir, bueno, si hi ha dos senyors que han guanyat les eleccions i han dit que volien anar a una investidura, com són Salvador Illa i Carles Puigdemont, que l'endemà de les eleccions van dir jo aniré a la investidura, ha passat un mes i mig i avui cap dels dos s'ha sotmès a un debat d'investidura, i per tant Esquerra diu ja us ho fareu, i si voleu alguna cosa ja ens vindreu a buscar amb una proposta que sigui de màxims.
El que passa és que Esquerra té la clau, més enllà de la possible extensió del PSC, si Carles Puigdemont vol aspirar a ser investit, Esquerra té la clau ara mateix. Llavors suposo que esperen una proposta de màxims pel que fa al finançament, sobretot per part del PSC, però jo crec, com deia l'Oriol, que les bases segurament no la compraran, i crec que avui el que sobrevolava el Parlament era un ambient de repetició electoral, francament. Després d'escoltar els membres d'Esquerra Republicana, Salvador Illa reiterant que no s'abstindrà, quina sortida queda? A part que Salvador Illa, si mirem els tràquings o les enquestes, li afavoreixen, és a dir, li pronostiquen o vaticinen un bon resultat per ell, tot i que en un escenari molt similar al d'ara, és a dir, que no pugui governar, hagi de trobar un pacte de govern segurament de nou amb Esquerra i els Comuns i que se'n tornem-hi.
Joan?
A veure, jo crec que no hi ha cap dirigent d'Esquerra Republicana, tenint en compte que ells tenen un congrés al mes de novembre, que tingui aspiracions sobre el seu propi futur personal al capdavant del partit, que s'atreveixi a dir-li a la militància: avaleu una proposta que no sigui prou abrandada des d'un punt de vista independentista com per tenir una mica garantit que la guanyi. Perquè si hi ha algú que defensa un acord amb Salvador Illa i després la militància ho tomba, aquesta persona quedaria inhabilitada com a futur líder d'Esquerra Republicana. Per tant, crec que aquest és el principal problema que té Salvador Illa, que a més, jo no sé si coincidiu vosaltres amb mi, però se li veu molt a la cara que no té una solució sobre la seva situació les darreres setmanes, perquè ell, que si voleu és una persona discreta, però té un posat de senyor enfadat, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, crec que se li veu molt que no té el control de la situació. I ho vam viure quan va haver-hi la consulta que es va fer en els militants, en aquest cas de Junts, sobre el tema d'entrar o sortir al govern. I com una part de la dirigència de Junts estava per una cosa, l'altra per l'altra, allò es va resoldre per un grapadet de vots, i ningú tenia molt clar què és el que tenia que passar. Però clar, tal com ara està Esquerra, és molt difícil dir, escolti, no, anem a recolzar Salvador Illa, que et pintin la cara els teus propis militants i que te'n tinguis que anar a casa. O sigui, això té molta pinta de repetició electoral, però deixeu-me tan sols posar un però. Dieu, tots plegats, és molt difícil que el PSC s'acabi abstenint a Junts per Catalunya. I jo us dic, sí, és molt difícil, però poder és una mica menys difícil que Pedro Sánchez se li convé deixi tirat a Salvador Illa, i potser això té una part a veure amb la mala cara que posa aquests dies Salvador Illa.
Sí que és veritat, Òscar, deixa'm afegir una cosa, que els socialistes, a les files socialistes, traslladen una certa confiança que trobaran la manera de convèncer Esquerra, però aquí durant tot l'estiu no només tindrà un paper important la negociadora que en públic, diguem, ha proposat Esquerra com és la màxima responsable del partit en aquests moments, que és Marta Rovira, sinó també Oriol Junqueras, perquè podríem dir que l'entorn o el bàndol o la família d'Oriol Junqueras és fins ara qui ha estat més proper i més partidari de tancar un pacte progressista amb els socialistes. Veiem el cas de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, Oriol Junqueras, que és qui durant tot l'estiu s'ha promès recórrer el territori per convèncer les bases de cara a aquest congrés de finals d'any, veurem si ell acaba prenent o acaba traslladant públicament què en pensa d'aquest pacte amb el PSC, sigui quin sigui l'acord. Per tant, aquí, si Oriol Junqueras es mulla o no sobre un pacte d'investidura al Parlament, també serà important a l'hora d'influir a les bases d'Esquerra.
Sí, perquè a més hi ha un altre afegit, i és que la situació és tan delicada al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, que, per exemple, en el tema del finançament, l'oferta que faci el PSC, que ha de ser la del PSOE, perquè el finançament ja sabem que al final és el govern espanyol qui acaba donant el vistiplau o no, l'oferta ha de ser prou bona com per convèncer les bases d'Esquerra i, en certa manera, Junts per Catalunya. Perquè si l'oferta no és prou bona i acaba servint per convèncer la militància d'Esquerra, però no a Junts per Catalunya, el risc que Carles Puigdemont deixi caure el govern espanyol, li retiri el seu suport a Pedro Sánchez, és alt.
Disculpa que et digui una cosa, Òscar. Jo crec que no només això, sinó molt més enllà. Avui ha sortit el Bloc Nacionalista Galec dient que ells també volen el mateix.
Compromís,
dient exactament el mateix. Sí. O sigui, quan això, tu pots pactar el que vulguis entre el PSC i Esquerra, però després tens que anar al Congrés i els socis de lo que en diem tots plegats al Frankenstein t'han de comprar aquesta moto.
Tots plegats,
home,
des de la dreta.
De casa teva.
Des de la dreta. Des de la dreta se li diu al govern Frankenstein.
Com vulgueu.
Sí, ja ens hem entès.
Però tots els partits nacionalistes que estan donant suport a Sánchez no es poden presentar davant del seu electorat, més igual que sigui Santiago o a València, dient, escolti, no, jo estic recolzant un govern que resulta que diu que els catalans tindran més que nosaltres. Perquè, clar, aleshores el relat del nacionalisme s'acaba. O sigui, és molt difícil, això.
L'altre dia, la consellera d'Economia, Natàlia Mas, en un acte divendres al matí, se li va escapar una cosa que pot ser indicativa de fins a quin punt aquest component de com convèncer la resta d'autonomies de que no carreguin contra un model de finançament singular, que va venir a dir, de manera literal, que és un model que té encaix legal, això és per calmar els més legalistes, diríem, i una segona part que és extensiu a altres comunitats autònomes. És a dir, si nosaltres volem recaptar els impostos i pactar una quota per als serveis que presta l'Estat a Catalunya i una quota de solidaritat, hi ha altres autonomies que també podrien fer el mateix. Això ho va dir, i és d'aquelles coses que quan es diuen en públic indiquen que es poden trobar punts d'acord a nivell multilateral sense renunciar a la singularitat. Però també és veritat, i estic molt d'acord amb tu, Òscar, sobre el que passa amb Junts i el finançament Junts, i així ho han explicat els seus dirigents sempre en privat, perquè d'això en públic no en poden parlar, perquè tenen un contracte signat que no en poden parlar arran de la mediació internacional oberta a Suïssa, que és que el finançament ja s'ha parlat en aquestes negociacions a Suïssa, i Junts, en l'acord d'investidura amb el PSOE, hi ha com dues columnes, la columna del PSOE que diu nosaltres volem complir amb l'Estatut, i el que diu Junts és nosaltres el que volem és recaptar tots els impostos, i de fet hi va haver una trobada, de Carles Puigdemont amb els enviats del PSOE en aquesta mediació internacional que els hi va traslladar, nosaltres si no hi ha finançament singular us tombarem els pressupostos generals de l'Estat. Vull dir que al final si no hi ha un model que convenci Junts, l'estabilitat de Pedro Sánchez està compromesa, com d'altra banda ho està amb cada votació important, vull dir que això passarà tota aquesta legislatura fins que duri.
Poc, durarà poc.
Veurem.
La legislatura a Madrid?
La catalana, i veurem quin efecte té el fet que hi hagi una possible repetició electoral aquí.
Jo, la catalana, estic d'acord amb tu, amb que, estadísticament parlant, el més possible és que hi hagi un adelantament electoral per tots aquests factors, un posat al costat de l'altre, que hem estat parlant aquesta
repetició
estona.
Electoral, dius tu, a Catalunya, sí. El 13 d'octubre
no,
ja hi ha
data. No hi ha una raó única.
Si no hi ha repetició, hi ha avançament d'aquí un any.
Ara, jo no veig que hi hagi un adelantament a nivell nacional, no ho veig. Jo crec que Sánchez ha tingut que fer un sacrifici polític, personal, gegantí per arribar a la Moncloa, i d'aquí, com el barco de Chanquete, no lo moveran.
Sí, tu creus que pot resistir tota la legislatura? No ho tinc clar.
Jo crec que ella llarga tot el que pugui. Tindria molt poc sentit, ficant-ho una mica a la forma de fer de Pedro Sánchez, que tu haguessis fet tot el que has hagut de fer, l'amnistia, tantes concessions, tota aquesta reforma ideològica profunda que ha fet el PSOE, que l'únic que té igual de fa un cert temps és el nom, per dir-ho d'alguna manera, per ara dir, ara convoco unes generals i m'ho jugo tota una carta. Té poca lògica.
Home, per a reformes ideològiques també podríem parlar de la del PP, Joan. Vull dir, que fa el 2012, ja t'ho vaig dir la setmana passada, defensava el finançament singular per Catalunya, anava en el programa electoral el PP, del Partit Popular de Catalunya.
Et pot agradar o no, la gent que ens escolta i a tu, l'ideari del PP, però el PP no ha tingut un gir. Com si l'hagués tingut, segurament no existiria Vox, perquè el que ha fet el PSOE, desenganya't, ha sigut moure's cap a la seva esquerra per sobreviure. Aquest és un dels problemes que té Sánchez avui, que ell està aguantant els resultats a base de devorar els seus propis aliats, des d'un punt de vista d'aritmètica electoral. Si el PP hagués seguit el mateix camí, segurament avui Vox no existiria.
Sí, però per Catalunya sí que ha canviat l'ideari.
No.
Sí. Hem sentit els senyals horaris de dos quarts, que estaré dient sí, no, tota l'estona i no sé.
No, és que l'altre dia vaig dir, en aquella entrevista que feia Alicia Sánchez Camacho en aquesta emissora, ella parlava de finançament singular i anava al programa electoral del Partit Popular de Catalunya el 2012. I ara fan estirabots quan senten això.
Hem sentit els senyals horaris de dos quarts. Albert Prat, quan dius que tenies previst fer vacances, tu?
Jo, mira, del 22 de juliol al 13 d'agost.
Oh, arribaràs bé,
Arriba fresca a la recta final d'agost, que és quan es decidirà tot, no?
Sí. Però el cap de setmana de la Mare de Déu, una investidura, i ho veig ideal.
El 15 d'agost, home, no.
Arribarà fresc, però ho podrà fer sol l'Albert.
Doncs vinga, vol dir que tots els altres agafarem vacances perquè l'Albert ho aguanti tot, no?
Això mateix.
Albert, gràcies, bona tarda.
Que vagi bé.
Passa un minut de dos quarts. Mentre això passava al Parlament de Catalunya, a Madrid hi havia sessió de control a Pedro Sánchez. Ja podríem dir que l'acord entre el PSOE i el Partit Popular ahir a la tarda per renovar el poder judicial no ha servit per suavitzar les relacions entre els dos partits. Avui hi ha hagut aquesta sessió de control que dèiem, i tot i que Pedro Sánchez ha volgut evitar retrets a Feijóo, el líder del PP no ha afluixat.
Pero creo que es importante poner en valor el acuerdo que se alcanzó ayer y creo que es motivo para felicitarse. Y a usted, señor Feijóo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución.
Lo que hemos firmado ayer, yo lo hubiese firmado hace dos años. Lo que ha cambiado es que las instituciones europeas le han obligado a firmar, señor Sánchez. Este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado.
Veieu més pactes entre PSOE i PP? Perquè hi ha algunes altres institucions estatals que s'han de renovar, que caldria un suport o un acord entre els dos grans partits. Ha costat moltíssim el del Poder Judicial, de fet fa una pila de mesos que estaven caducats els mandats, i no sé si en preveieu algun altre o si això ha estat flor d'un dia i tornaran a tirar-se els plats pel cap.
A mi em crida moltíssim l'atenció que normalment quan hi ha un acord d'aquesta importància tothom intenta reivindicar-ne la paternitat i que n'és l'enginyer, i en aquest cas tant el PSOE com el PP des del minut 1 fan un quitabitxo, com si la cosa no anés amb ells i com si no estiguessin còmodes amb l'acord, i ningú vol tenir la paternitat d'aquest acord. I a mi això, doncs, què voleu que us digui, em sembla com a mínim sorprenent.
Aquest acord sí arriba, i això li dona la raó a Feijóo, és per la intervenció d'Europa. El que passa és que no li dona la raó en quan ell diu, jo l'hagués firmat fa dos anys. Home, jo crec que el PP ha volgut lligar i tenir el control del poder judicial, i per això hem trigat tant de temps a aquesta renovació. Ara em semblen tots uns poca vergonyes, perquè després de 5 anys i mig...
Jo crec que Antonio tenen molt a veure amb el que ha passat.
Sí, clar, per això t'ho deia, però em semblen uns poca vergonyes uns i altres, perquè després de 5 anys i mig ho han resolt per la via bastant ràpida. Si hi haurà altres acords, com per exemple, em sembla que està pendent Radio Televisió Espanyola, sembla que Banc d'Espanya... No ho sé.
Ho veig francament
difícil.
Ho veig difícil, i això que avui Pedro Sánchez, quan Feijóo li retreu, li diu que ha de dimitir el fiscal general de l'Estat, li diu que ha de donar explicacions per la corrupció que afecta la seva família, i quan demana que no s'apliqui l'amnistia, home, és just el que deies tu, Joan, no és l'ambient, no era el de pactes d'Estat, precisament. I el que sí que ha volgut fer Pedro Sánchez és no entrar al fang avui. No hi ha hagut cap retret explícit, només ha dit allò de benvingut a la Constitució, i aquest serà el primer d'uns quants acords. Són uns quants acords que haurien de ser necessaris en la mesura que calen majories reforçades per renovar alguns dels organismes estatals. Recordem que aquí al Parlament també hi va haver una etapa en què hi havia institucions públiques que estaven caducades en el seu mandat i va fer falta la majoria reforçada de Junts, Esquerra i el PSC per tirar-ho endavant, i això va costar molt, a l'Estat ha costat encara més, i el Poder Judicial és veritat que no sé si s'avançarà prou en la seva despolitització. Una de les clàusules, em sembla, d'aquest acord és que una persona que hagi estat ministre no pugui fer el salt immediatament, per exemple, sí, a ser fiscal general de l'Estat.
És el cas Lola Delgado.
Això mateix, vull dir que hi ha una sèrie de qüestions que, en certa manera, el PSOE ha anat molt al límit a l'hora d'identificar partit amb institucions. Candido Conde Pumpido, per exemple, és president del Tribunal Constitucional, hi ha una majoria ara mateix que és progressista, però ja veurem què passa quan s'hagi de dirimir l'amnistia. Recordem tots el cas del magistrat Manuel Aragón, que tothom pensava...
I l'exministre Campo, que és magistrat del Constitucional, sí, dir, que això és molt bèstia.
Vull dir que aquests, no sé com dir-ho, llinatges, per dir-ho de manera fina, que hi ha entre la política i el Poder Judicial, no sé si seran a temps de canviar-ho, perquè també... costa de veure que, vull dir, els jutges tenen una opinió política per descomptat i se l'haurien de deixar a casa quan decideixen, però tampoc se'ls pot demanar que no tinguin opinió política.
Hi ha una cosa que avui ha passat, jo crec, molt desapercebuda, però que poder és un pèl a la gatera que s'ha deixat Pedro Sánchez de la negociació, que és l'anunci que ha fet la vicepresidenta Teresa Rivera de que no agafaria l'escó, que traduït a l'europeu, perquè ens entenguem, és que no tindrà la comissaria d'energia, que és una gran aspiració espanyola, el qual vol dir que amb tota aquesta negociació, que és com a moltes bandes i molt complexa, Espanya s'ha deixat pel camí una comissaria important com volia per alguna altra cosa que no sabem ara quina és.
De pèls a la gatera, potser Feijóo també se n'ha deixat algun, perquè ja ha sortit Díaz Ayuso dient que prèviament s'havia mostrat contrari a pactar res amb el PSOE, dient que això serà un desastre i que no haurien d'haver pactat.
Bueno, és que quan hi va haver aquella... O sigui, hi va haver dos intents molt seriosos. Aquell, el primer, que mor després del missatge de WhatsApp d'Ignacio Cosidó, que era portaveu del PP al Senat, dient que el PP així es garantia controlar la sala penal del Suprem per la porta del darrere, i després, a finals del 2022, quan s'estava coent un acord que podia haver arribat a funcionar, però en aquell moment també s'estava negociant la reforma del Codi Penal, que va tombar el delicte de sedició i va reformar la malversació, i tothom ha donat per bona la versió que en aquella ocasió Isabel Díaz Ayuso va tenir una importància preponderant a l'hora de tombar aquest acord. Vull dir que al final és significatiu que Alberto Núñez Feijóo avui mateix hagi admès, després de que s'hagi publicat en alguns mitjans, que va trucar Isabel Díaz Ayuso un cop l'acord estava fet. No ho estava fent, perquè si no et pots trobar un incendi.
Feijóo jo crec que té un problema, i s'ha vist, perdoneu que torni un segon enrere, amb el tema del finançament singular, perquè un partit, des del meu modestíssim punt de vista, que pretén ser una alternativa de govern i que té tant de poder autonòmic com té en aquests moments el PP, hagués hagut de sortir en, escolti'm, el meu model de finançament és aquest, perquè sobretot quan el PSOE li ha ofert un tites-tites, per dir-ho d'alguna manera, als presidents autonòmics del PP, dient, escolti'm, jo també li perdonaré el deute a València, a Múrcia, a Andalusia, o a La Rioja, o a Cantàbria. I Feijóo ha renunciat a això, li ha dit, no, que cada autonomia es busqui la vida, i amb el tema del Consell General del Poder Judicial en Díaz Ayuso li ha passat exactament el mateix. En aquests moments el PP té lideratges territorials que són més forts en alguns casos, Mazón, Díaz Ayuso, Moreno Bonilla, Proens, Azcón, Aragó, que no l'estructura de poder que en principi tindria que estar a la cúpula del PP a Gènova.
No, volia dir que Díaz Ayuso és un problema per Feijóo. Tu deies, té un problema... Sí, jo crec que sí.
Permeta-me que et porti a la contrària, perquè després, quan veus el resultat de les eleccions i veus que la Comunitat de Madrid creix la participació i el PP supera el 40% del vot, cosa que no passa a cap altre indret d'Espanya, el que pots acabar decidint si féssim anar paraules del gran assessor de Pedro Sánchez, Iván Redondo, que el Ferrari del PP, per fer anar, com et dic, paraules d'Iván Redondo, és Díaz Ayuso. Si poder és la seva salvació, perquè és qui li està fent guanyar eleccions.
Bueno, però li pot treure el lideratge, potser, del partit en algun moment, no dic ara, però li pot fer ombra.
Sí, clar, si li preguntessis a la militància del PP a qui prefereixen com a líder del PP en aquests moments, jo crec que...
No hi hauria dubtes.
Hasta Tezanos,
això també passa aquí a Catalunya. Potser, la militància prefereix Alejandro Fernández...
Potser per això no ho pregunten a la militància, perquè ja se sap que les preguntes a la militància a vegades les carrega el diable.
No fa primàries, ja ho sabeu.
Només faltaria. Per cert, tot això durant el matí ha causat una certa sorpresa, que just quan s'ha acabat aquesta sessió de control al president Pedro Sánchez, el mateix Sánchez ha anunciat que suspenien les seves actes pactes durant 48 hores, com que teníem un precedent anterior, tots ens hem posat a l'aguait de veure si passava alguna altra cosa, s'ha mort el seu sogre. Estava allò terminal i s'ha mort, i per tant aquestes dues jornades en què el president espanyol no tindrà agenda pública. Falten 21 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida abordem una realitat que ens ha explicat avui al matí de Catalunya Ràdio el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, sobre les morts i sobretot el tiroteig que hi va haver amb un Kalashnikov al barri de la Font de la Pólvora a Girona la nit de Sant Joan, i ell ho ha vinculat directament amb la situació de les màfies de marihuana, especialment, que tenim instal·lades a Catalunya. Ara ho abordem.
Si vols vendre el teu pis en un 3 i no res, truca d'un piso. Ara celebren 40 anys i et regalen un iPhone 15 només per posar el teu pis a la venda. Encara que no el venguin, l'iPhone és teu, però el vendran segur. Què esperes? Truca d'un piso, truca d'un piso.
Condicions a donpiso.com, 93 306 9090.
L'estiu arriba a Rodi. Ara si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi Ponés i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Ponés. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/festival.
Fresc 24, el festival d'estiu de Sabadell i el Vallès Occidental. La Calòrica, Clarapella, Mishima, la Ludwig Band, Peyu, Lloll Bertran, Marc Parrot, Pere Arquilloé, Roger Pedrós. Nits de cultura a la fresca als jardinets de l'Espai Cultura Sabadell. Frescfestival.cat. Organitza Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb el BBVA partner principal.
Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
Mundo Deportivo i la UOC presenten un màster online, comunicació i periodisme esportiu impartit per professionals de Mundo Deportivo. Una oportunitat única per convertir-te en el periodista que sempre has somiat. Fes de la teva passió una professió. Més informació a master.mundodeportivo.com. I ara, fins al 2 de juliol, tens un 10% de descompte.
Amb els productes d'Eufòria et sentiràs més a prop de les estrelles. Descobreix totes les novetats d'aquesta temporada. Troba'ls en exclusiva a la botiga de TV3.
Hi ha decisions que ho canvien tot. Per això, si el teu somni és tenir un fill, tria IBI Barcelona. Disposem de les millors taxes d'èxit, l'última tecnologia i un gran equip de professionals per ajudar-te a formar una família. Demana cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Emprenedors, innovació, creativitat, competitivitat, empreses digitals.
Revolució 4.0, el programa en català de referència sobre emprenedors i transformació digital.
Et revoluciones amb nosaltres?
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Aquest diumenge a partir de les 11 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
D'aquí a un parell de minuts seran 3/4. El tiroteig la nit de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora, a Girona, on van morir, recordeu, dues persones i dues més van quedar ferides, ha posat de manifest que hi ha un augment de l'ús d'armes de foc a Catalunya i que és fruit de l'increment de bandes que es dediquen al cultiu i al tràfic de la marihuana. L'arma del crim de Girona va ser un Kalashnikov, que els Mossos d'Esquadra, per cert, ja han recuperat avui mateix, a la mateixa ciutat de Girona, no havia marxat molt lluny, el Kalashnikov, una altra cosa és l'autor dels trets. Ara bé, el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, avui ha llançat aquesta alerta en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio sobre què està passant a casa nostra.
Derivat de la comercialització i la producció de marihuana en el nostre país, hi ha la proliferació de més armes i, per tant, doncs una cosa va lligada amb l'altra. Nosaltres tenim aquí un problema vinculat a la comercialització de la marihuana.
Ahir mateix explicàvem que els Mossos d'Esquadra havien desmantellat una màfia que introduïa haixix a través de la Costa Brava procedent de narcollanxes de la costa de Màlaga. I entraven 6 tones de haixix cada mes. La periodista de TV3, Fàtima Llambric, és autora del llibre Brots de Narcosocietat, on retrata com s'organitzen els narcotraficants de haixix i de marihuana, el paper dels policies corruptes i el recorregut de l'haixix al triangle Galícia-Catalunya-Estret de Gibraltar. Fàtima, bona tarda.
Molt bona tarda, gràcies.
Escolta, per què és tan llaminer Catalunya perquè s'instal·lin aquestes màfies de marihuana i de haixix?
Sempre ho ha sigut, no? Ja des de dècades anteriors, Catalunya ja havia sigut destinació de la màfia italiana en diverses vessants. El que passa que aquí era per fer el blanqueig, o és per fer el blanqueig de capitals, no? En aquest cas és una nova modalitat, però geogràficament estem molt ben situats i això també hi deu tindre a veure i, bueno, hi devem tindre altres atractius, per lo bo i per lo dolent.
Estàs d'acord amb el conseller d'Interior que quan parlem d'aquesta presència de cada vegada més armes de foc a les nostres, als nostres carrers, té directament a veure amb aquestes màfies i amb aquestes bandes que estan treballant al mercat de la marihuana?
Però és que això ja fa molts anys. És a dir, el conseller ja té el diagnòstic de Mossos d'Esquadra de fa anys que hi havia aquest augment, que no era tan elevat com ara, però que ja es marcava aquesta tendència. És a dir, el dibuix de la problemàtica del tràfic de marihuana a Catalunya, no només el tràfic, sinó la producció de marihuana a Catalunya, i el que implica la producció de marihuana a Catalunya, que això vol dir... ja recordo anys enrere, però quan estic dient anys em refereixo a 5 anys segurament, l'arribada de, en deien, no? Per posar-los una etiqueta als brokers de la marihuana, recordo des d'investigació criminal de Mossos d'Esquadra, fent referència a que aquí venien a negociar quin havia de ser el preu del mercat de compra de la marihuana. Per tant, és una problemàtica que ja fa anys i que ja fa anys que detecten les conseqüències d'aquesta problemàtica, que és més armes de foc, més incidents vinculats amb armes de foc perquè hi ha més persones que les tenen i més homicidis i fins i tot havien detectat l'augment en segrestos.
Tu parles d'un clúster criminal. Home, clúster criminal a mi em sona com molt fort.
No, és a dir, el que fa ja amb el llibre és un dibuix de la situació actual, que és un dibuix, òbviament, que no el puc fer jo, sinó que veig de la informació, o part del llibre veu de la informació dels diferents cossos policials, i en el tema de la marihuana, especialment de Mossos d'Esquadra, que és qui ha fet diversos informes, en portaven 3, si no vaig equivocada, marcant el que estava passant. I una de les alertes més importants que feien és que consideraven que, per diferents investigacions, és a dir, consideraven en base a les investigacions que havien fet i detencions que havien fet, de que les organitzacions criminals que s'estaven dedicant al tràfic de la marihuana ja s'estaven infiltrant en l'economia legal i l'estaven, bueno, pervertint. Això era, pues, a electricistes que estan fent el muntatge d'aquestes instal·lacions per tindre plantacions indoor de marihuana, això és personal d'immobiliàries que està buscant les naus industrials per tal de que, doncs, siguin naus apartades, que siguin zones, per exemple, amb instal·lació prèvia perquè han sigut antigues fàbriques, zones que tinguin una escapada ràpida per vies de comunicació. Venia d'aquí.
Clar, si tot això fa tant de temps que se sabia, si això fa ja molt de temps que està detectat, si els Mossos d'Esquadra ens diuen que cada vegada es troben més violència, més armes de foc, no es pot fer res? El govern ha badat? Els Mossos no tenen prou eines? Què ha passat aquí?
No sé, la solució no la tenim els periodistes. Ara, l'última roda de premsa de que va ser vigilància duanera amb Mossos d'Esquadra, Mossos d'Esquadra ja va alertar que els hi feia falta personal per a investigació criminal. Això no és nou. En aquest cas era una roda de premsa relacionada amb el tràfic de xix, vale? Que és una problemàtica afegida al tràfic de marihuana que hi ha a Catalunya. La reactivació, diguéssim, de la ruta de la xix des del Marroc a Catalunya directament amb narcollanxet ja es va detectar fa uns 3 anys que s'havia reactivat. Aquesta investigació de Mossos d'Esquadra amb vigilància duanera ha sigut molt important, no només pel decomís que s'hagi fet d'així, sinó per el tipus d'informació que els hi ha revelat aquesta investigació, de la importància d'aquestes dues organitzacions criminals, del que eren capaç de fer i de la xis que eren capaç d'importar i de la logística que tenien muntada a Catalunya. Per tant, i aquí feien referència a que els hi falta personal d'investigació a la zona dels Terres de l'Ebre, que té l'entrada de xis per la zona del Delta i la costa tarragonina, i també als altres punts de Catalunya, perquè ja s'ha vist que no és única a la zona del sud.
I de fet, els Mossos d'Esquadra van fer una operació, ens hi van decomissar en plantes. Tu mateix expliques que quan es fa una operació en què es decomissen menys de 1.000 plantes, gairebé no paga la pena fer-ne notícia, perquè n'hi ha tantes que cada dia estaríem parlant d'operacions com aquesta. Per tant, això ens fa una idea que s'han decomissat moltíssimes. Quantes?
Clar, mira, amb això els periodistes teníem un punt, si tu vols, de perversió. Tu ja ho saps, hem de seleccionar informació. Sí. I ho fem de la millor manera que sabem. Llavors, amb el tema de la marihuana, si bé a l'inici era... Oi, què ens estan parlant? D'un decomís de plantes de marihuana? Potser no li fèiem cas. Després va arribar un moment que se'ns va explicar quin era el problema i que tot i que ser marihuana, que diguéssim que socialment està acceptada, hi havia un rerefons d'organitzacions criminals, de crim organitzat, per tant, és aquí quan explotem informativament la problemàtica i la donem a conèixer, i ara potser ens passa que estem en una situació que diem, bueno, 3 detinguts per 3.000 plantes, bé, no té res d'excepcional. Ara això no vol dir que contínuament els cossos policials no estiguin fent detinguts en aquest sentit, no continuïn fent investigacions, que sí que les fan, i que el problema persisteix. Ara estem focalitzant més en aquestes conseqüències de l'introducció d'armes de foc doncs amb aquesta societat paral·lela, diguem-ho així.
No sé si l'Oriol, la Mònica o el Joan tenen alguna pregunta, perquè realment és una realitat que conviu amb nosaltres, de la que tenim constància, perquè a més cada vegada n'informem, cada dia pràcticament a Catalunya Migdia, sense anar més lluny, igual que la Fàtima als tant la notícia, anem explicant de totes aquestes operacions, la presència d'armes de foc cada vegada més evident també als nostres carrers, i contra això no sé si teniu alguna pregunta.
Jo tinc una pregunta, Fàtima, que no es malinterpreti. El negoci és un negoci autòcton o té ramificacions amb màfies que puguin venir d'altres països? És a dir, això ve de fora de les fronteres catalanes o espanyoles o d'on sigui, s'instal·la aquí i llavors hi ha autòctons que es pugen al carro, o és a l'inrevés?
En base a les investigacions que hem conegut dels cossos policials i en base també a informe d'anàlisi de Mossos d'Esquadra, i hi ha una barreja.
És que més la Fàtima...
I llavors també és difícil determinar, però bé, ja acaba de seguida, arriba un moment de què és no ser autòcton, fins quan una persona no és autòctona.
Ah, no, i tant, vull dir, és a dir, si el germen del negoci, si la idea de llogaré una nau industrial prové de grans màfies especialitzades en delinquir, per entendre'ns, perquè trafica amb droga fins on jo sé és delinquir, o si hi ha algun emprenedor, per dir-ho amb moltes cometes, que va dir, ojo, que tinc aquesta nau de l'avi, li donaré un altre rendiment, que pot ser molt més profitós que pagar impostos, diríem.
Hi havia una combinació dels emprenedors que ja estaven aquí i ja són d'aquí, i els emprenedors nouvinguts que han vist les possibilitats de negoci d'aquí, no? Com feia referència abans dels brokers de la marihuana, no? Em referia també a això, que havien detectat com organitzacions criminals d'arreu d'Europa, doncs, elegien Catalunya pel negoci de la marihuana. De fet, va haver una època que fins i tot organitzacions o grups criminals que es dedicaven a robatoris doncs havien modificat estructura i ara s'estaven dedicant al tràfic de marihuana.
A mi el que em sorprèn, i ho deies tu, Fàtima, és que clar, és un negoci que s'escampa com una taca d'oli i que llavors implica d'altres professionals, no? Tu parlaves de l'electricista, del de la immobiliària que t'ha de buscar el lloc, segurament d'alguns vigilants que et vigilen els conreus, no? És a dir, que va molt més enllà del que és una banda de narcotraficants.
Bueno, és que les, diguéssim, les organitzacions criminals, i això ho expliques molt millor els policies, òbviament, que són qui estan al darrere de les escoltes telefòniques i a més veuen directament, no?, com funciona el negoci. L'objectiu final de les organitzacions criminals és diners, obtenir diners, però també poder. I tots sabem que una part del poder es pot comprar amb diners, no? I és aquesta, diguéssim, la taca d'oli, anar fent, anar buscant dins la societat, doncs, anar fent com un imant, no? Tindre la gent de cara.
Jo us escolto, quan parleu d'emprenedors, sectors professionals, polígons industrials i negocis, no? I a banda de la jerga, em ve al cap que tots els indrets del món on els estats són estats fallits i no es poden garantir oportunitats de vida, serveis socials, infraestructures, és on els dolents, per dir-ho d'una forma senzilla, s'acaben fent amb capes senceres de la societat perquè els hi donen allò que no poden trobar en una vida quotidiana. I crec que escoltant-vos dona molt per reflexionar sobre quina està sent la nostra evolució com a societat, i poder ens hem de preguntar si no podem fer un exercici de dret comparat i d'estadística sobre quin és el nostre codi penal comparat amb altres llocs, perquè aquests emprenedors que diem, perdoneu la frivolitat, venen aquí perquè ho tenen més fàcil? Aquests emprenedors venen aquí perquè aquí la policia és menys eficaç o té menys recursos? Venen aquí perquè les seves penes, en cas de fer les coses que fan, són més laxes que altres indrets d'Europa? O sigui, poder, no ens hem de plantejar tant si és que aquí som uns pizpiretes, uns espavilats, sinó que poder ens hem de preguntar si no hem creat un context on l'administració falla i, a més, les normes són favorables a aquesta mena d'emprenedoria negativa, si em permeteu que us ho digui.
Ho veus així, Fàtima? És a dir, la legislació és més permissiva aquí que en altres zones i això fa que vinguin alguns a instal·lar-se aquí?
Clar, jo aquí donaria dues respostes que no sé si serveixen, però per fer una mica de dibuix. Justament en el llibre entrevisto una persona que havia estat detinguda i havia complert pena de presó per pertinença a organització criminal i tràfic d'haixix a gran escala, diguéssim. I recordo una de les frases que em va dir, diu, Fàtima, entenes d'haixix? No vagis a Grècia, jo pensava, no està als meus plans, diguéssim. Però què vull dir amb això? Que tenia claríssim este comentari sobre dret comparat. Espanya ens funciona, a Grècia ni se t'ocorreixa, perquè les conseqüències des d'un punt de vista penal són molt pitjors, no? Potser des de la criminologia, no, els estudis et dirien la pena no influeix tant amb la decisió final, no? Però, bueno, a mi m'agrada posar sobre la taula, òbviament, el que digui una persona no és vàlid, però sí que parlava també, no com a decisió només seua, sinó de, bueno, després si xueix o després comentaris dins del seu sector en aquell moment delinqüencial, no? Per tant, és a tindre en compte, jo crec. I després hi ha una altra cosa que no fa tanta referència si et cauen 5 anys de presó o 10 o 15, sinó també la certesa de la pena, la durada de les investigacions criminals, que això al sud d'Espanya és molt significatiu amb el tema de l'haixix. Són investigacions criminals tan llargues i impliquen a tants advocats, suposen tants de recursos perquè el sistema doncs permet que així sigui, que s'eternitzen. Clar, llavors que es troben? Que tenen una persona que la detenen per una... no entro, per un passe d'haixix concret, no? Per un desembarcament d'haixix. Però va a presó, s'està un temps en preventiva, però després surt fins que no hi ha el judici, però és que ja se'l torna a detenir per una altra causa similar, perquè la investigació s'eternitza tant, o el procés, diguéssim, judicial s'eternitza tant, clar, aquí la certesa de la pena no la veus.
Doncs ho hem de deixar aquí. Brots de narcosocietat, és el llibre de la Fàtima Llambrí, companya de TV3. Fàtima, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, gràcies.
I gràcies a l'Oriol Marc, la Mònica Hernández i el Joan López Alegre. Fins la pròxima. Una mica de publicitat, el butlletí i la tarda de Catalunya Ràdio. Tornem demà. Adéu, adéu.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
Per fi s'acosten les vacances. Però un moment. Sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC. Hi som per ajudar.
Catalunya migdia.